Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar dels equips i de la gent de casa nostra. Avui també amb una agenda molt plena, anem ràpidament amb els titulars a l'Hockey Lliga. Empat del Noia davant del Futbol Club Barcelona i del Calafell amb el Lleida. Començava l'Hockey Plata amb victòria del Digitècnic Patí Vilafranca, capital del Vi, davant del Dominicos, i derrota del Vendrell a Vic per la mínima 2-1 amb un partit amb una pila de cosetes rares. A la Lliga Iberdrola la notícia és de que l'equip del Fraga, evidentment, va empatar i que, a més, s'ha classificat per la fase, segona fase de la Champions. A la Nacional Catalana, victòries del Vilanova i del Capellades, i a la primera catalana, victòria dels Monjos, empat del Sant Ramon i derrota del Noia en el seu desplaçament a Vilanova, però atenció que era el segon equip del Vilanova. I també destacar, una setmana més, evidentment no tindrà gaire història, la victòria del Vilafranca femení davant del Valls per 0-12. Saludem els nostres companys Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Bona nit a tothom.
Jordi Grell, de moment Jordi Grell encara no ha arribat. Jaume, anem ràpidament per feina. Pau Bargalló ha sortit ja al parte de la lesió del jugador del Barça, que es va lesionar a la primera part del partit de dissabte.
Sí, va lesionar, el van substituir, ja no va aparèixer més a pista, esperaven la notícia i arribava avui. Els mitjans del Barça ho comunicaven, fractura del metacarpià de la mà esquerra. Això, mes i mig, no li traurà ningú, per el que sembla, i malauradament haurà d'estar uns dies sense poder jugar a hoquei. Patinar, sí, jo crec que seguirà fent cosetes, però amb la mà no podrà fer gran cosa. Esperem que no estigui un mes i mig i esperem que es recuperi abans, però bueno, molta sort del Pau, sí.
Desitgem una recuperació ràpida en Pau Bargalló dintre de tot aquest Barcelona, que les rumorologies diuen que aquest any ho necessitarà absolutament tot. Jordi Grell, bona nit.
Hola, bona nit.
Hem començat molt ràpid perquè tenim molta feina. Una altra cosa, Jaume. A veure, oficialment Josep Maria Ribas és ja president del Noia?
Oficialment jo diria que no. Estan acabant de llimar-ho i estan acabant de parlar entre una presidència i l'altra. Ho tenen, de moment, per exemple, la setmana que ve hi ha viatge a Tomar al Noia, i ho fan entre Ferran López i Josep Maria Ribas.
Ferran Andreu.
Ferran Andreu. I Josep Maria Ribas, o sigui, les dues juntes han fet el projecte aquest de l'anada a Tomar en conjuntament.
Tindrem temps de parlar d'aquests portuguesos a l'hora dels sortejos. Raimon, les nenes, bé, amb emocionants partits, i a més, doncs, el nostre equip es classificava per la segona fase, tot i que li ha tocat el grup de la mort.
Doncs sí, jugava aquest passat cap de setmana la tornada de l'eliminatòria de la Champions League Women, de les noies, i va guanyar per 2-3 la pista del Cronenberg, un partit ajustat, però amb el partit d'anada, que ja tenia també un cert avantatge de 3 gols, doncs va poder passar a la següent ronda. I doncs sí, doncs aquest grup de la Champions femenina, amb el Fraga, li ha tocat el grup A, el grup de la mort, tal com bé dius, amb les portugueses del Benfica i amb el Vilassana. O sigui que serà un grup, a priori, el més complicat de tots els que hi ha, d'aquesta fase de grups de la femenina.
Les dates ja tindrem ocasió de
parlar-ho ja més tranquil·lament. Els primers partits ja comencen el dia 11 de novembre.
Aquí es juguen tots contra tots.
Anada i volta, sí. Tots contra tots, anada i volta.
No és el sistema masculí.
Hi ha 4 grups de 3 equips.
Jordi, a Calafell, tenim ja horaris definits d'aquesta segona fase de la Champions amb el grup del Calafell i el Reus?
Doncs sí, una fase que doncs, es disputarà, com dius, la setmana vinent al pavelló Joan Ortoll, i els horaris d'aquest grup D doncs, seran el divendres 3 de novembre, el partit inaugural, doncs, segurament el més fort, que serà el Reus-Calafell, aquest derbi tarragoní. A les 9 tindrem Cerzana la Vendem, dissabte a les 4 Calafell Cerzana i a les 6 la Vendem Reus, i finalment el diumenge a les 12 Calafell la Vendem i a les 2 Reus Cerzana.
Teníem aquí, això us ho direm amb el Jaume, el grup del Noia, els dos portuguesos. Finalment ho vaig repassar, perquè això ens ho deia en Ferran, Andreu, el passat dissabte, que no juguen l'últim partit els portugueses, eh? Juguen el segon partit. O sigui, allò no, és de l'entrepà...
L'últim el juguen.
Pues sí, jo, sí. El primer paper que vaig veure...
Perquè
deia...
avui ha d'haver sigut així, però no va ser així. Van fer un intercanvi de boles al bombo, que és el que ens va dir, i certament és així. I l'últim partit, ja te'l dic jo, a les 14, hora portuguesa, del diumenge, Balongo, Tomar.
Jo vaig...
confirmo.
Com, perdona, Jordi...
Te confirmo el que diu el Jaume, perquè tinc el calendari davant. I
sí, jo també el tinc davant.
I està posat Balongo Tomar el dia 5 de novembre a les 2 del migdia.
Sí. Nosaltres podíem parlar el passat dissabte amb Ferran Andreu i havien detectat diferents... diguem, quina paraula fina ho podríem dir? Fets portuguesos, sí. Amb una paraula. Una d'ells...
Es van equivocar a l'hora de posar les boles al bombo, va sortir el que va sortir i ja no es podia rectificar. Més
perquè, a més a més, a vegades diu que quan fan un sorteig no es comunica fins al cap de 7 o 8 dies. I en aquest cas, a les 24 hores, estava comunicats. Per tant, jo crec que tot i que hi hagi aquest possible Balongo Tomar, que el Noia és favorit amb aquest grup.
Bueno, entre ells i el de casa, podríem dir, sí, que ja va guanyar la Lliga Portuguesa, el Tomar va guanyar a la pista del Balongo, doncs probablement siguin els dos que passin, en teoria. Els horaris d'aquest grup, Balongo-Noia, el tenim a les 7 del divendres. El dissabte, Noia-Tomar, a les 4, parlo sempre a hora portuguesa. I el diumenge, a les 12, Noia-Erringen, d'Alemanya.
Esperem també que els homes de Pere Bàries tinguin la màxima sort possible. Anem ràpidament. Aquest Noia Barcelona, jo no diria que no és dels millors partits que he vist, però va ser emocionant, trebadet, i que una vegada més el Noia va saber jugar molt bé el Barcelona per arribar a Pratadet al final, i la sort o la flor d'en Pere Bàries, la feina dels 5 homes, li va tornar a donar resultat.
Sí, bueno, partit jo crec que va ser superdistret. La pista, una entrada... espectacular, havien fet una crida, no hi havia per menys. El Barça, que venia amb l'espina clavada a la Lliga Catalana, doncs amb moltes ganes de capgirar la història, de tornar a demostrar que és millor que el Noia. I amb el partit hi va haver alternances, hi va haver ratos que el Noia dominava una mica amb el Barça, al Barça hi va haver ratos que dominava més, té qualitat, té homes suficients per fer-ho, erràtic a l'hora de llançar porta, i quan llançaven a porta en condicions sortia Blai Roca a defensar-se, i doncs d'aquesta manera va arribar al punt on el Noia començava amb la pena màxima, que Xavi Costa aconseguia posar la bola dins, a l'1-0, on s'arribava al descans, i anàvem a la represa al Barça, que apretava més. El Noia, que va tindre potser uns minuts una mica més grisos del partit en el principi de la segona part, i després, amb l'1-2, va anar intentant acorralar el Barça, difícil. El Barça, a les contres, feia molt de mal, però tornava a estar Blai Roca sota pals, i el Barça, erràtic, llançant a porteria, finalment arribava aquesta jugada que hi ha aquesta setmana, jugada de laboratori, jugada d'enginyeria, posa-li com vulguis, però evidentment que Pere Bàries, un entrenador valent, que és dels pocs que ho fa a un minut i pico del final, i davant d'un top poderós com el Barça, treu el porter, posa 5 homes a pista, té l'avantatge de que, bueno, no sé si dir-ho, té un jugador esquerrà...
que és Rovira, que obre una mica aquestes forat, possibilitats.
Sí. I, veritablement, el Pere Bàries mateix, a les declaracions que em va fer al final del partit, va dir, sí, s'ha de provar, s'ha de ser valent, si ho proves pot sortir, que és el que li va passar, però que també influeix molt la sort. A Girona, per exemple, li va sortir molt malament i aquí li va sortir perfecte.
Deixem, doncs, el Noi, escoltarem a Pere Bàries després. Anem cap al Baix Penedès, al Calafell, Lleida. Jo diria que un partit amb dues cares, una primera del Calafell, tot i el resultat advers, i una segona del Lleida, amb algun jugador que va sorprendre, Jordi?
Sí, exacte. Va ser un partit amb dues parts diferenciades. A la primera, com bé dius, tot i que el Lleida es posa 0-2, el Calafell va poder donar la volta i realment va tenir el partit bastant controlat, on volia Ferran López. De fet, marxa el descans per davant amb el 4-3, amb un Mires que, de nou, com el dia de Caldes, també es carrega l'equip a l'esquena. Gepi, que també va fent golets cada dia. Però a la segona part, en canvi, doncs, el Lleida, només començar, doncs, aconsegueix l'empat, i això doncs no va encaixar bé l'equip calafellenc, que va veure com a la segona part el Lleida doncs, era el clar dominador, i bé, només el desencert ofensiu del Lleida doncs, va evitar que doncs, es pogués endur la victòria. Un Lleida on va destacar Nuno Paiva amb un hat-trick, i també doncs, a destacar també un argentí que havia tingut Sergi Ponceta Vercelli, com és Nico Ojeda, que realment doncs, és un jugador que també crec que donarà molt a parlar.
Doncs el que ens va donar de sí. Anem ràpidament a escoltar Pere Bàries, l'entrenador del Noia Freixenet. La pregunta que li feia en Jaume Boquera a l'acabar el partit.
Estem amb Pere Bàries després d'aquest partit de la que tancava aquesta quarta jornada de la Parlem Hockey Lliga. Un partit trepidant, s'ha vist un pavelló ple, Pere.
Sí, content de sumar un punt contra el Barça, que sempre costa molt. Content d'haver-ho fet davant de la nostra afició. Menys content perquè no hem aconseguit guanyar, que era l'objectiu, però penso que podem estar satisfets, i més tal com hem entrat els últims minuts, no? Perquè anàvem perdent, i fer-ho jugant de 5, doncs, ens vam estar molt contents. Hem fet un partit molt seriós, penso que hem fet el partit que tocava, sabent que hi hauria alguns moments que el Barça ens faria patir molt, com així ha sigut, ha hagut 3 o 4 minuts entre el minut 15 i el minut 20 de la primera part que ens han fet patir molt. A la segona, en canvi, potser ja no ens feien patir tant, però amb el gol de directe han entrat un altre cop dintre del partit, allà s'ha obert una altra situació completament diferent de partit. La llàstima ha sigut que se'ns han avançat 1-2 amb una contra que penso que estava molt ben controlada, que és un gol una mica estrany. Però bueno, l'equip ha seguit remant, i malgrat faltava poc temps, l'equip ha entès el que necessitava, hem sigut valents i ambiciosos en aquest moment, i també hem tingut el punt de fortuna de ser eficients, de ser efectius quan hem jugat de 5, perquè també per al Sergi Fernández, de donar el pal, d'anar fora, doncs avui hem tingut la sort d'encertar-ho tot bé.
Les paraules de Pere Bàries en directe amb Jaume Boquera a l'acabar aquest partit. Anem ràpidament a l'Hockey Plata. Començava Raimon, ets part interessada, però escoltem el periodista. El Vendrell no podia amb el Vic, amb un partit, jo diria, bastant apretadet de marcador, un Vendrell amb Lluís Ferrer que finalment no va poder jugar i que es va resoldre en el darrer minut, Jordi.
Sí, una llàstima, perquè crec que el Vendrell doncs, va deixar una bona targeta de presentació. De fet, el propi entrenador del Vic, al final del partit, va reconèixer que el seu equip no havia pogut jugar com els és habitual, i bé, doncs el Vic, això sí, s'avançava a la primera part amb un gol de Roger Font, que desviava un llançament exterior d'Uri Ramírez. De fet, el llançament exterior va ser pràcticament l'únic recurs ofensiu del Vic, perquè la bona defensa vendrellenca va evitar doncs, que el Vic doncs, pogués tenir més ocasions d'1 contra 1 amb David Toda, que també doncs, va estar prou bé. A la segona part, quan el Vendrell semblava doncs, que sortia de cita per l'empat, Aldo Mejía doncs, veu una targeta blava, Toda, que evita doncs, el gol de directe, i el Vendrell doncs, aguanta en superioritat numèrica, i a partir d'aquí doncs, sí que ja el Vendrell doncs, va començar a posar setge a la porteria Iker Jiménez, que també va estar molt bé sota pals. Finalment el Vendrell aconsegueix l'empat a 4 minuts pel final, amb un gol d'Iker Casado, que no havia jugat a la primera part, però que a la segona sí que va tenir força minuts i els va aprofitar amb aquest empat a 1. I quan semblava que el partit es decantava cap al cantó roig i negre, doncs va arribar la primera jugada polèmica, perquè doncs, una blava via el Salvador, que va relliscar al mig de la pista, s'emportava amb les dues cames a Roger Font. Això doncs, li suposava una targeta blava, i a més també una lesió per Biel Salvador, que doncs, també l'acció doncs, Roger Font doncs, li passava per sobre, i ara doncs, té una lesió al genoll que el tindrà apartat unes setmanes de baixa, i bé, doncs, en Toda, que aconsegueix de nou aturar la directa, però el Vic finalment aprofitava la superioritat numèrica també amb mala sort, perquè doncs, Manu Necci és qui es feia el gol en prèvia porteria des de la centrada de Ramírez. Llavors, Jordi Esteve, que intentava replicar doncs, la tàctica de Pere Bàries, l'alumne doncs, intentant copiar el mestre. De fet, li va sortir bé perquè Marc Canyelles aconseguia trobar porteria, però els àrbitres anul·laven el gol perquè consideraven que Canyelles prèviament havia controlat amb el cos i el gol que finalment no puja al marcador, i per tant doncs, el 2-1, que bé, doncs, evidentment doncs, deixa un sabor agredolç, perquè doncs, evidentment doncs, no es va poder aconseguir puntuar, però per altra banda crec que bones sensacions que s'han de refermar ara a casa dissabte contra el Sant Cugat.
Un Sant Cugat que ens sorprenia, Raimon, la presència de Jordi Gavarra, l'exjugador ja de Sant Cugat, que bé estava a Madrid i que, a més, sortia amb aquest Sant Cugat i autor dels tres gols.
Doncs sí, serà un nom important també, en veterania, a tornar a casa, i bueno, serà un home que amb el Sant Cugat donarà molta guerra, perquè ja es va veure en el primer partit, en el qual el va fer aquests tres gols, doncs serà un element clau també en el Sant Cugat.
I parlem del Vilafranca. Jaume, jo crec que el Vilafranca va ser superior al Dominicos. Un Dominicos que la primera part jo diria que ho va fer un bé. Uns nanos molt ben preparats físicament, que passa que al final van acabar una mica al gas, i també aquest gas els hi va portar una mica aquest final de Tangana, que va acabar també amb un partit de 4-1, que poca cosa hi havia per arribar a aquell final. Un Vilafranca que va sapiguer, atenció, batre amb un porter amb molta experiència, buscant el, traient el de la porteria per fer-li els gols, perquè costava molt fer-li els gols amb la situació en què es col·locava, genoll a terra fixo, enganxat al pal, i veritablement el primer gol de Sergi Torner el va treure de la porteria per poder-la aconseguir. Per lo demés, jo crec que l'anècdota de la presència de pare i fill, de Marc Bal, no és la primera que es dona en partit oficial. Armengou a Voltregà ja es va donar també aquest cas, i que, doncs, de moment, el Vilafranca, amb aquest Dominicos, amb les baixes d'Anyón i de Candamio, que probablement també serà un equip fort i veritablement potent a casa seva.
A Vilafranca també li faltava Roger Martí, que el dia era un 2-1.
Bé,
només a puntualitzar la falta de criteri arbitral a la mitja part abans d'anar a vestuaris, quan ja portaven 9 faltes cada equip. Primer, Marc Gual parla amb els àrbits. Tot just acabar, Marc Gual surt de la pista i ja entrant a vestuaris l'esperava l'entrenador del Dominicos, i suposo que devien dir o això ho parem de tantes faltes o aquí la cosa no anirà bé, perquè no n'hi havia per tant. I a la segona part, veritablement, van acabar 13-12, i o sigui que en van pitar ben poquetes.
4 per banda. Anem ràpidament a Serveis Mèdics Penedès, la puntuació d'aquesta Hockey Lliga i d'Hockey Plata.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vic, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Un trofeu de Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial. Comencem per l'Hockey Lliga, aquest noi a Barcelona.
Aquí sumava 5 punts Blai Roca, 4 punts Ivan Morales, 2 punts Jordi Bargalló, 1 punt Xavi Costa.
La classificació general...
ajustada, que són 4 jornades, molt ajustadeta. Blai Roca, 12, Xavi Costa, 11, Ivan Morales, 10.
Per ajustada, la del Calafell. Jordi, Calafell, Lleida.
Doncs sí, aquí els punts que eren 6 per Mires, 3 per Chaus, 2 per Jep i 1 per Escala.
I la classificació general...
doncs tenim triple empat a 12 entre Mires, Gepi i Chaus.
I anem a l'Hockey Plata. Comencem per aquest Vilafranca Dominico, Raimon.
Doncs 6 punts el sumava Marc Gual, 2 punts Arnau Ribas, 2 punts Xus Fernández i també 2 punts Sergi Torner.
És la primera classificació, per tant també és la general. Anem pel Vic Vendrell, Jordi.
Doncs aquí els 6 punts anem per David Toda, 4 per Aldo Mejía, i un i un per Iker Casado i Gabriel Villares.
Doncs la classificació general, que també és la mateixa, és la puntuació del trofeu Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vic, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Raimon, havíem parlat ja dels sorteig, els grups, encara ens queden uns quants dies, però repassem aquesta interessant Iberdrola amb marcadors, jo diria que hasta algun de curtet i sorprenent.
Doncs sí, teníem aquest empat del Fraga, que jugava la setmana passada perquè tenia competició europea, 3-3 amb el Manlleu, i destacar també aquest Vilassana, que aquest Vilassana va com un tiro, està primer de la classificació, va guanyar la pista del Palau per un curt 0-1, però va guanyar, per tant va sumar 3 punts, la qual cosa li fa estar a la part capdavantera de la classificació i en solitari, a més, amb 15 punts, amb 5 partits jugats i 15 punts. I el segueix també, com a curiositat, el Corunya, el Hockey Corunya, que tants problemes va tenir darrerament, els últims anys, també està seguint l'estela d'aquest Vilassana, en el qual aquest Corunya també va guanyar a casa seva, Corunya, amb el Sant Cugat, i està segon a la classificació amb 12 punts seguint l'estela. Tenint en compte que hi ha equips com el Gijón, el Palau o el Fraga, que també han jugat 5 partits i no han sumat els punts del Corunya, per tant, hem de tenir en compte aquest Corunya que s'ha reforçat i a veure què tal acaba la Lliga.
Una pregunta d'aquest Corunya. L'he vist també en algun grup europeu?
Sí, el Corunya també està
en un grup europeu. Quins mèrits va fer? Perquè l'any passat no estava a la part alta.
Doncs el tenim a la Lliga Europea i, a més, no ha fet la fase prèvia, així com ha hagut de fer el Fraga. Per tant, ha anat directament a la fase de grups. Si vols, el repassem breument.
Considerem que ha sigut per sorteig el que hi ha anat.
No sé si el Jordi ens pot ajudar una mica amb aquest tema, però...
Jordi, tu saps a veure què fa el Corunya directament aquí?
Perquè l'any passat el Liceo queda cinquè, o sigui, per davant del Fraga, i per tant el Wall Skate entenc que el Corunya és l'hereu del Liceo, i per tant doncs, ja el classifica directament.
Molt bé, molt bona aclaració. Tinc una altra pregunta. A veure, el Jaume, que està molt fixat amb els àrbits. Aquest àrbit francès que pita catalana i ara ja pitarà a partir d'aquesta setmana a Nacional Espanyola, què pinta o com l'han posat aquí?
Viu a Girona, vol aprendre i per això ha vingut aquí a fer les sessions d'arbitratge i jo crec que és un bon àrbit i que serà dels que pitin a l'Hockey Lliga en breu, sense problemes.
A propera jornada, la segona de l'Hockey Plata, ja pita a l'Hockey Plata.
També destacar que també hi ha el cas de l'Ariel Morisso, que és argentí, i que també ja fa uns quants anys que ja està pitant.
Però l'Ariel Morisso fa molts anys que
està pitant.
Vaig dir una anècdota. Quan va debutar el primer any, jo encara estava a Sant Ramon, i va venir, o sigui, imagina't si fa dies. Anem ràpidament a parlar de la Hockey Lliga. Tenim aquest noi a Reus. Comencem pels locals, el Reus. Jordi, pavelló d'esports a l'Olímpic.
Sí, sí. Ja t'asseguro jo que sí. Sí, el pavelló de Reus, Olímpic.
A dos quarts.
A dos quarts d'una del matí del diumenge.
I per Esports 3.
I per Esports 3, sí. El de la xarxa queda al Caldes amb aquest sorprenent Sant Just, a l'hora aquesta d'un quart de cinc. I per dissabte tenim Voltregà al Coi, Barça Igualada, Girona Calafell, Mataró Liceo i Lleida Ribes aquest diumenge, sí.
Suposo que us devia sorprendre amb tots aquest Sant Just Liceo.
Seguríssim, amb tothom.
Et va sorprendre, Jordi?
Sí, sí, sens dubte, perquè sí que és cert que al Liceo hi ha un comentant que té la baixa de Saavedra i Dava, que també està entre cotons, però bé, tot i així aquesta contundència, doncs, evidentment, sorprèn.
Va sorprendre?
Sí, sí, m'ha sorprendre molt, perquè, a més, podria puntuar tranquil·lament el Liceo a pista del Sant Just, però mira, el Sant Just s'ha reforçat bé i aquí està donant sorpreses.
Anem a la Plata Grup Nord, els partits d'aquest cap de setmana.
Aquí tenim Ordes Cerdanyola, Vendrell, Sant Cugat, aquest el deixem per dissabte a les 7, Dominicos, Olot, Sant Feliu, Tordera, Manlleu, Vic i Escola Lubianes, Digitècnic, Patí Vilafranca, capital del Vi, dissabte a les 8.
De moment no podem anunciar que aquest partit el dongui Ràdio Vilafranca. De moment, el que sí que podem dir és que Xavi González no viatjarà a la Corunya. Anem amb el surt.
Doncs aquí tenim el Lloret Alcobendes, Taradell Palafrugell, el Picat Congrés, Espanyol Igualada B, Arenys de Munt Barça Atlètic i el Corcón Xum Massanet.
Aquí, amb Jordi, em quedo que els quatre equips que tothom més o menys col·loca com a favorits no van puntuar de ple.
Doncs sí, la veritat és que, bé, una primera jornada que doncs, ja va deixar sorpreses, i veurem què acaba passant. Per cert, sobre el tema de Ràdio Vilafranca, potser queda una mica llest que ho digui jo, però sí, sí, està confirmat que dissabte Ràdio Vilafranca fa el partit i el farà Guillem Vinyals.
Doncs mira, saps més tu que jo, perquè jo aquesta tarda a les 3 encara no ho sabien. Bé, doncs Ràdio Vilafranca estarà en directe a La Corunya amb aquest partit, doncs, davant d'aquest equip tan... que em costa una mica d'anomenar, perquè no el tinc...
Lubianes.
Calvo Lubians.
És un
Calvo Lubians.
És un poble que està...
A Carballo. És el poble Carballo, de Carballo.
40...
Està entre Corunya i entre Santiago, uns 45-40 minuts de cada un.
I Ordes també, doncs.
També, sí, estan més
menys... Així
sí,
que són veïns.
Van en diferents direccions, però sí.
Un Ordes que, atenció, també ha fitxat a Martín Payero. També va ser l'autor dels tres gols i un Payero que ja no ha anat a Angola, eh?
No.
Tenim alguna cosa ràpidament més per dir? Jordi?
Sí, que dissabte el partit d'Esport 3 femení serà a l'Igualada Mataró, 14:45. I també he dit sobre les copes que potser ja tindrem novetats, perquè la Copa del Rei s'està a punt de tancar un any més a Calafell. Hi ha hagut reunions aquesta setmana i sembla que ja està a punt de tancar-se. I la femenina encara no està tancat, però sona Benvibre.
Carai, Benvibre.
Per això de la Copa del Rei, ara que dius Jordi, no era per dos anys ja. Vull dir que l'any passat ja se sabia que es feia a Calafell.
Ah, sí.
Era doncs quan firmava per dos anys, deien.
Doncs sembla que calia acabar de polir detalls i que en principi doncs, en breu s'anunciarà que es manté.
Doncs fantàstic. Nosaltres posem punt final. També recordem que Carmelo Paniagua era anomenat confrare d'honor a Sant Sadurní. Estava molt cofoi, molt content.
Sí. Estava a la llotja que petava.
Companys, Raimon,
no,
Jordi...
No rieu. Petava
Jaume,
de tanta gent.
Bona nit a tots.
Bona nit a tothom.
Joan Amat, ens retrobem el proper dimecres.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.